Per fer projectes es necessiten calés. Se'ns faria molt difícil entendre Barcelona sense Gaudí i, sobretot, sense els edificis que li han donat renom internacional. La Pedrera, Casa Batlló, la Sagrada Família i un llarg etcètera. Barcelona sense Gaudí seria impossible, o vaja, molt diferent, menys acolorida, però Gaudí i la seva arquitectura haurien existit sense les dones? Potser us sembla agosarada la pregunta, però aquesta nit us en donarem la resposta. Tant si sou de Reus com de Riudoms, pareu l'orella.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
Una criatura en tot el set, una viva en copa xinta i any em fa sufoca fir. Natal, la crema en tot vint, a ti venta en aquarela, falla mama un bel disseny.
Si alguna cosa ha imposat Gaudí als seus edificis és un aire de faula, de somni. Per això comencem avui amb la música de Dàdara Conta, una cantant napolitana molt jove que acaba de treure aquest disc, que és una meravella, una barreja de folk, electrònica, música tradicional, que parla de l'amor i de la llibertat de les dones. Benvingudes, benvinguts a les dones i els dies. Fa uns dies va fer 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí i se n'ha parlat molt, aquests dies de temples, de papes, de tot. N'hem sentit parlar molt, però és un fet ben desconegut el paper de les dones que van tenir a l'obra de l'arquitecte. De fet, podem dir que el temple de la Sagrada Família no seria tal com el coneixem si no fos per la donació d'una dona de Vilanova i la Geltrú, Isabel Bolet Vidiella. Acabem també de llegir un llibre fantàstic que ens diverteix, que ens apassiona, que és Gaudí és de Riudoms, perquè hem convidat a Helena Domingo. Benvinguda, Helena, com estàs?
Moltes gràcies, per convidar-me.
Editat per Peu de Mosca, però és un llibre sorpresa, podríem dir, perquè si el giro diu que Gaudí és de Reus. I hi ha una altra portada d'un home, un escriptor, en Miquel Bonet, que doncs atestigua que Gaudí és de Reus. És una polèmica que s'arrossega des de fa anys.
Molts anys.
I abans d'entrar en el paper de les dones i Antoni Gaudí, m'agradaria que m'expliquessis com hi entres tu i per què us decidiu a fer un llibre que ja és polèmica pura, perquè l'Helena Domingo defensa que és de Riudoms i el Miquel Bonet defensa que és de Reus, i fer un llibre que has de girar per poder llegir si ets més d'una opinió o de l'altra.
Aquesta va ser una idea de l'editorial Peu de Mosca, i va ser, ens ho vam proposar i, evidentment, vam dir gairebé immediatament que sí, perquè la polèmica de Gaudí és de Reus, Gaudí és de Riudoms, és com potser la gent de Barcelona o d'altres llocs de Catalunya no ho tenen tan present, però per la gent que som d'allà, la gent del Camp de Tarragona, la gent del Baix Camp en concret, és una polèmica que ens defineix i defineix la manera com ens hem relacionat, no? I fins i tot bàndols, vull dir, és una cosa com que està molt endins de nosaltres. I ens van proposar aquest projecte dels de Peu de Mosca, que a més és una editorial d'allà, i per tant tenen molta consciència sobre la polèmica, i a mi em va fer especial il·lusió perquè jo tinc molt de lligam amb la polèmica, primera perquè jo sóc de pare riudomenc i de mare reusenca, és a dir, com el Gaudí.
Això, tens una traïció dins teu.
Sí, exacte. Sempre he tingut aquesta dualitat dintre de la família, i després que l'actual família, que és propietària del Mas de la Calderera, és família del meu pare, i jo de petita havia anat al Mas de la Calderera en dinars i coses, el típic dinars familiars. Llavors és com que...
Sí, que tu ets una mica família gaudiniana, pràcticament.
No soc família gaudiniana, però sí que és veritat que he tingut sempre molt de contacte amb la polèmica i amb Gaudí i amb tot. Llavors sí que em va fer especial il·lusió poder participar en aquest llibre.
Hem d'explicar per què estem explicant tot això. Jo t'he preguntat per les dones, però és que el tema hi està travessat, perquè, de fet, el fet de saber si és de Riudoms o és de Reus, podríem dir que hi ha dues faccions, i la de Riudoms, que és la que defenses tu, és perquè la primera persona en dir que evidentment va ser així, va ser la persona que va portar al món a Gaudí, evidentment una dona, llevadora, ella defensava doncs, que havia parit a Riudoms la mare de Gaudí. I el que ens ha explicat en el llibre és que potser no se li ha fet cas perquè eren fonts orals, no estava escrit en lloc i potser també perquè era una dona.
És que ja la nostra tesi del naixement està basada tota en fonts orals i la principal és aquesta, és la de la llevadora. Ella sempre va explicar que Gaudí, que l'Antònia Cornet havia parit al Mas de la Calderera, però ella ho va explicar com un fet d'un part excepcional. No ho va explicar com el part de Gaudí, perquè quan ella va morir Gaudí no era famós encara. Llavors, elles eren una generació de, com a mínim que sapiguem, tres llevadores a la família. Era l'Engràcia Llorenç Pellicer, que era la llevadora que va atendre el part. Després, la seva filla també era llevadora. I la seva neta, que també es deia Engràcia, és la que anys més tard, quan va saltar la polèmica, ella ho va explicar. I va dir, si la meva àvia va atendre aquest part, i sempre m'ho havia explicat com un part excepcionalment complicat, perquè primera va ser al Mas, amb ella la van cridar, estava a Riudoms, i la van enviar a la tartrana del Gaudí i la van fer anar cap allà. I quan va arribar allà, ella va veure que l'Antònia Cornet ja estava molt avançada i que no era prudent anar cap a Reus a parir. L'Antònia volia anar a parir a Reus perquè era on hi havia la seva mare. I en aquella època moltes dones anaven a parir amb la mare i després tenien el suport de la mare allà i tal. Però es va produir, es va engegar el part al Mas. Llavors l'Engràcia Llorenç Pellicer va recomanar-los que es quedessin allà. I, de fet, el part va durar bastantes hores i quan va néixer el nen, doncs estava la mare bastant desvalguda molt, i el nen també estava molt feble. Llavors, en aquella època ja era comú i els van dir que l'anessin a batejar. Van marxar cap a Reus i el van batejar allà, que això és la partida de baptisme que tenim allà. Però és veritat que aquesta tradició oral sempre s'ha menyspreat i jo crec que ja de per si existeix un cert menyspreu cap a l'oralitat, no? I però és que molta d'aquesta oralitat està construïda amb els relats que transmeten les dones en les famílies. I llavors, aquest relat en concret, bé, que els de Reus molts cops no han dit d'això de, bé,
si
què
ha
de dir
una
llevadora? Aquesta dona que s'ha inventat això, clar. No? I a més, després de tants anys. I després, molts dels altres relats, que no és l'únic aquest, perquè després també va córrer la veu entre veïns, entre la gent del poble. Ostres, l'Antònia de Cala Calderera, no?, ha parit al Mas i va córrer la veu pel poble, però clar, això molts cops eren les dones que explicaven això també.
Clar.
I jo crec que és veritat que Reus té els documents oficials, però jo crec que també hi ha una part de menyspreu en aquesta oralitat, en tota aquesta història, que els de Riudoms, per exemple, ens indigna molt.
Clar, menyspreu, com deien, cap a les dones, cap a aquestes llevadores, cap a aquesta família de llevadores explicant la història, però clar, la història de si va néixer a Riudoms o va néixer a Reus, en el fons també està lligada a aquesta manera també d'explicar-se, això que dèiem, no?, del carrer, d'aquestes converses entre dones, i per tant les dones tenen un paper important. Tu expliques també en el llibre que t'agradaria, t'encantaria poder haver tingut una conversa amb la mare de Gaudí, perquè sí, va ser un part molt complicat.
Sí, a mi m'agradaria, jo tinc dues filles, i a mi m'agradaria realment conèixer com va ser les circumstàncies d'aquest part. A vegades quan et pregunten t'agradaria tenir una màquina del temps o en quin moment aniries? Jo crec que molta gent de Riudoms aniria aquell dia per saber què va passar realment, però jo en concret m'agradaria tornar enrere i veure com va ser el part, perquè, ostres, que em fes el seu relat de part, que m'expliqués tota aquesta història, que la llevadora... Vull dir, ho trobo fascinant. A mi m'encantaria poder anar aquell dia i conèixer la història, la part femenina de la història, de la polèmica del,
que ens ho han
de la història del naixement.
Tot amb dades de registre civil, no?
Exacte.
Van aquí, van allà, van estudiar a Barcelona, li va passar això, li va passar allò, va tenir reuma...
Va firmar això, va firmar allò altre,
exacte,
va firmar no sé què, ostres, però les dones aquestes, tota aquesta història que explicaven, no?
Quina era la veu, quina era la seva història?
Sí.
Gaudí és de Riudoms, és el llibre que tenim amb l'Helena Domingo parlant d'aquesta història, d'aquesta vella polèmica que hi ha, que arrossega. Jo crec que hi ha hagut moltes baralles per culpa d'això.
Sí, i ara potser estem en una etapa més conciliadora, però als anys 50, 60, 70 va ser una autèntica batalla campal.
De fet, hi ha aquella frase de Fotlic és de Reus,
sí,
i ve una mica d'aquí, d'aquestes guerres entre Reus i Riudoms. Però escolta, ho hem dit al principi del programa. Vilanova i la Geltrú aquí també té un paper.
I
aquesta història m'apassiona, sí, és la història de la Isabel Bolet, que era una senyora misteriosa que sí, va donar molts diners a l'obra de Gaudí perquè el Temple de la Sagrada Família existís tal com el coneixem, perquè havia de ser una capelleta, allò.
Ja. Yeah.
Mm-hmm. A veure, explica'ns aquesta història.
La Isabel Bolet era una noia de Vilanova que es va casar amb un home que havia viscut molts anys a l'Havana i tal, i ell era propietari d'una forja. De fet, dues, en va tenir una a Vilanova i una després aquí a Sants, a Barcelona. I la Isabel Bolet es veu que es va presentar un dia davant de Gaudí i li va dir, jo t'adonaré, no sé si eren unes 15.000 pessetes, una cosa així, sí, per si podia construir una de les capelles de la cripta de Sagrada Família, la podia dedicar
a Santa Isabel d'Hongria.
Exacte. Uh-huh. I el Gaudí li va dir no, perquè ell tenia altres plans, i llavors li va dir, ostres, si algun dia no necessites els diners, recorda tant d'anar altres, no? I llavors, en aquell punt, després la Isabel va decidir que quan ella es morís, el seu home es va morir primer i li va demanar que quan ella ja no necessités els diners i ella es morís, que els diners anessin per tres fills que tenia a Cuba.
Clar, a la Isabel no li va agradar gaire.
I a la Isabel es veu que no li va semblar bé la idea de deixar-ho als fills secrets del seu marit i va decidir donar tots els diners a la Sagrada Família, que eren molts diners per l'època, moltíssims.
Estem llavors, parlant de gairebé un milió de pessetes de l'època. Sí. Increïble. I aquesta dona, el més curiós de tot, també, amb això que dèiem abans del relat d'aquestes llevadores, també ho ha fet de manera desinteressada i de manera anònima. El nom d'aquesta dona el sabem de fa uns anys per la investigació d'un periodista i d'un escriptor.
Exacte, sí, sí. I no hi havia... Al final, aquest periodista va aconseguir localitzar també una petita imatge d'ella, però era una... Literalment no tenia rostre, no sabíem quina cara tenia directament. Casa non c'è, cerco casa dove mi stradevo della notte, il caos di città è rotte.
La relació de Gaudí amb les dones, tot i que sempre s'ha parlat justament de la seva religiositat, de ser un home bastant tancat, però és curiosa, i ell, per exemple, va criar molt a la seva neboda, perquè la seva neboda va perdre els pares, i va ser un home que va tindre les seves històries, també d'amor, que a mi sí, m'encanta, perquè va tindre una història, es veu que va quedar molt enamorat d'una noia del Maresme.
Sí, el seu primer contacte amb la Pepeta Moreu va ser arran de que ell va treballar a la cooperativa obrera mataronense, i va ser en aquell moment en què va, arran de les coneixences que va fer en aquell moment, que va conèixer la Pepeta Moreu, i ella el va rebutjar.
I m'encanta perquè es veu que era d'una família de calés, de Mataró, sí, i s'explica que era pèl roja, que donava classes de francès, vull dir, era una exòtica, sí, per l'època.
Diuen que era molt guapa. Sí, 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 s'ho expliquen.
És que, clar, m'encanta perquè s'explica gairebé com si fos la Hilda, com si fos la Rita Hayworth, yeah, de Mataró. Com ho expliquen, aquesta història?
Sí, sí, sí. I el Gaudí no es va... Després d'allò, aquesta va ser com l'última història d'amor que coneixem d'ell. Després diuen que n'hi havia hagut algunes de... Parlen també d'algunes prèvies, perquè no se sap el nom exactament. Una que no es va quedar amb ell i va decidir fer-se monja. Es veu que va tenir algunes potencials històries d'amor que al final no es van acabar concretant. I ell... Diuen que també li hagués agradat tenir alguna dona al seu costat, perquè en aquella època ell, clar, ja se'n cuidava de la neboda. I el fet de cuidar-se'n de la neboda va ser que era pràcticament una filla, perquè la neboda es va quedar òrfana molt petita. I el fet d'haver-se'n de cuidar sense tenir una dona a la família, evidentment tenia suport a casa, etc, però per ell també era molt dur, perquè era una cosa que normalment en aquella època feien les dones, no?
I ell, ara també, et diria.
I ara també, evidentment, en molts casos. Uh-huh. I llavors doncs va ser dur per ell no també no casar-se, es veu que no va ser una decepció important.
Pobret Gaudí. Parlant amb Elena Domingo, periodista de Riudoms, clarament, perquè ha escrit aquest llibre fantàstic de Gaudí, és de Riudoms. Si voleu l'altra versió de Gaudí és de Reus, només heu de girar llibres, que m'apassiona aquesta idea de que van tindre els de peu de mosca. És allà dos llibres en un, per no fer enfadar ningú. Està bé, ells són de Reus, no?
Un dels dos editors és de Riudoms.
Ah, d'acord.
Sí, es nota això, perquè també el fet de que ens hagin posat, això no havia passat mai, que és el fet de que ens hagin posat en igualtat de condicions, és a dir, perquè el relat d'arreu sempre ha tingut un punt de predominant en el relat oficial, clar. No? Llavors, ens han posat, literalment, són exactament les mateixes pàgines i exactament la mateixa, el pròleg, tot, no? És com que sí, està perfectament equilibrat. I això també és una idea que els de Riudoms ens agrada, clar, poder parlar en igualtat de condicions.
Exacte. Escolta, parlem de més dones de Gaudí, perquè hem parlat dels seus amors, o dels amors que diuen que va tenir, perquè, clar, això també és el mentidero, vés a saber, sí. La veritat. Però el que sí que és cert és que moltes dones, a part de la Isabel Bolet de Vilanova i la Geltrú, moltes dones van posar diners, i de fet hi ha sobretot dones darrere dels seus grans edificis, sí. Vull dir, de la Casa Calvet, de moltes, del Col·legi de les Teresianes. Explica'ns una mica el nom d'aquestes dones i qui eren.
És curiós perquè hi ha diversos casos en les cases de Gaudí més conegudes que es van posar el nom del marit, per exemple, la Casa Calvet, després a la Torre de Bellesguard també es coneix molt pel nom del marit, però eren les dones les que li van encomanar a Gaudí que ho fes. Eren les viudes de, en aquest cas, les dones havien quedat soles amb la fortuna del marit, etc. I el marit s'havia mort. I van ser elles les que ho van impulsar. De la mateixa manera que a la Casa Milà, si vols que comencem, per exemple, parlant per la Casa Milà, es va construir gràcies a la fortuna de la dona, no? De la Roser Segimon.
És bèstia, eh?
Sí.
Pensar que les fortunes les posaven les dones, però al final la casa tenia sempre nom del senyor.
Sí, sí, sí. I elles potser eren les promotores, decidien tirar-ho endavant, i després acabava quedant com la senyora de sempre. I, per exemple, en el cas de la Roser Segimon, la Roser Segimon es va casar primer amb un indià de l'Aleixar, amb un home que havia fet fortuna en plantacions de sucre i cafè, i era de l'Aleixar, i era un home que era... Ella es va casar amb 22 anys i era un home que tenia gairebé 40 anys més que ella. Després... Després ella es va quedar vídua, evidentment, perquè es va morir molt quan ella encara era molt jove, i es va casar amb el Pere Milà. Junts van impulsar... De fet, hi ha una cosa molt, molt graciosa, un acudit com molt graciós que deien allò de s'ha casat, el Pere Milà s'ha casat amb la vídua Guardiola, perquè el seu primer marit es deia Guardiola, s'ha casat amb la vídua Guardiola o s'ha casat amb la guardiola de la vídua? Perquè realment la Roser Segimon tenia molts diners.
Clar.
I ells junts van pagar una part de la construcció de la plaça de Braus Monumental,
sí.
També. I després de la Casa Milà van pagar tota la construcció.
Clar,
la van
Milà.
Pagar amb els diners de la fortuna d'ella que portava de l'anterior marit.
La pedrera, La pedrera.
Sí, sí. La Casa Milà, la pedrera.
Si a més de clar, evidentment, l'arquitecte era ell, però si elles també... i feien demandes, perquè clar, tu quan li dius a algú que et construeixi una casa, tu també li dius, mira, per als balcons fes-me'ls així, o les parets fes-me'ls així, no?
Gaudí amb la Roser Segimon i amb el Pere Milà, però amb la Roser Segimon particularment, hi va tenir moltes desavinences, perquè ella volia ficar molta cullerada amb el que es feia en la construcció de la casa, i ell, Gaudí, doncs, evidentment, tenia una personalitat forta i tampoc li agradava que li diguessin les coses, depèn de quines coses, no? Van tenir moltes desavinences fins al punt que hi ha la història d'un s'havia de construir un s'havia de posar un conjunt escultòric a la façana de la pedrera que havia d'estar dedicada precisament a la Mare de Déu del Roser, perquè com que la mestressa de l'edifici era la Roser
Segimon,
i volien que es posés allò, i no hi va haver acord entre la Roser i el Gaudí per la construcció, o sigui, per acabar de fer aquest conjunt escultòric, i
a dir, la Mare de Déu te la pintes tu l'oli,
i llavors
jo no estic
sí.
Per això
no, i llavors també van tenir desavinences per les pintures, pel vestíbul, van tenir moltes desavinences amb la Roser, jo crec que més amb la Roser que amb l'home, que es veu que l'home era una mica bala perduda, i van tenir bastantes desavinences, fins al punt de que quan el seu home es va morir, la Roser es va quedar tota la resta del temps vivint la resta de la seva vida, diguéssim, vivint a la pedrera. Però va desballestar tots els pisos, es va carregar tota la decoració de Gaudí, ho va canviar moltíssimes de les coses que hi havia dins de la pedrera. Va tenir moltes desavinences en Gaudí.
Hi havia una mica de ràbia i tot.
Fins i tot el van arribar a denunciar. El van denunciar, van tenir un pels honoraris que li pagaven a Gaudí, i al final Gaudí va guanyar el judici i va donar els diners als jesuïtes, no me recordo quins jesuïtes, per els diners que havia aconseguit pels honoraris, perquè no diguessin que era per el seu propi benefici que els volia. però va tenir moltes desavinences amb la Roser Segimon.
O sigui, li va donar calés, però déu-n'hi-do.
Sí, li va donar molts mal de cap, sí, molts.
Posa una Roser Segimon a la teva vida.
Tot es foca, era l'estate del 2006, cresciute lontan. Aspettavo l'alba sui tetti con te. Chiamo a casa, casa non c'è. Cerco casa, casa tu.
Més dones i Gaudí. Escolta, estem descobrint avui amb tu un pou sense fons, això.
Hi va haver moltes dones a la vida de Gaudí realment rellevants. Sí,
jo crec que no s'ha explicat gaire tot això. O sigui, s'està començant a saber ara, però també la mirada aquesta és molt, molt divertida, perquè potser també l'autoritat d'una dona posant calés potser tampoc li agradava en aquest sentit. Vull dir, a part que ell era l'arquitecte i potser aquella senyora era hortera, eh?
Sí,
vull dir, aquí jo no m'hi fico.
A lo millor estem dient tot això i la Roser Segimon era esperpèntic el que volia fer.
Exacte. Vull dir, no ho sabem, però sí que és curiós, clar, en aquella època que qui manés era qui posava els calés i que fossin sempre dones, devia tenir la seva polèmica, això.
A més, la família del Pere Milà, pel que tinc entès, estava bastant arruïnada en aquella època, o sigui, realment va venir d'ell.
Depenia
i
el
curiós és que després la Roser Segimon va ser enterrada amb el primer marit. Amb el primer marit que va tenir, el marit aquest que li va donar tota la fortuna, que era 40, gairebé 40 anys més gran que ella està enterrada allà.
Perquè devia ser un mausoleu més gros.
Potser sí.
Sí, perquè si no l'haguessin potser enterrat en qualsevol lloc. Quines altres dones hi ha i quins altres encàrrecs se li van fer a Gaudí que venien de dones i de mecenes? Perquè al final posaven elles els calés.
Sí, abans he dit la Torre de Bellesguard, per exemple. També es coneix com a Casa Figueres, potser es coneix més popularment per Torre de Bellesguard, però també s'havia anomenat això. Això era perquè el Jaume Figueres, que era un bastant amic de Gaudí, va decidir amb la seva dona construir aquesta casa en una finca de Sarrià que havia sigut en el lloc on hi havia el castell de Martí l'Humà antigament. Bueno, van decidir fer allí una casa i el Jaume Figueres va morir. Llavors la seva dona va decidir tirar endavant. Era el Jaume Figueres era un comerciant de pastes alimentàries, i la seva dona va decidir tirar endavant el projecte i va encomanar-li la casa a Gaudí i van tirar-la endavant i es va construir la Torre Bellesguard. I també va ser capitanejant-ho ella. Sí, sí.
I també saps si va haver trifulques o no? O va ser una cosa més
crec
tranquil·la?
Crec que no, crec que va ser més tranquil, sí. En aquest cas no hi va haver tanta polèmica. Diuen que la Torre de Bellesguard està envoltada de... Ella va decidir posar-hi molts arbres fruiters perquè li agradava molt... Aquesta història m'agrada, és que m'agraden molt les senyores que fan melmelades perquè li agradava molt fer melmelades i confitures.
Que bonic.
I llavors ella va decidir que estés envoltada en els jardins i tal i hi hagués molts arbres fruiters per poder fer melmelades.
I què més històries? Jo ara vull saber tot.
Mira, ahir vaig descobrir, justament, que no ho sabia, que una de les botigues que tenien aquesta família de pastes és la botiga que actualment hi ha a la Rambla, una pastisseria famosa, la pastisseria Escrivà, de la Rambla, que té aquella botiga, doncs era d'aquesta família que van construir la Torre de Bellesguard.
I per això també és modernista, aquella... No sé si hi ha alguna cosa de Gaudí allà.
No, crec que no hi ha res de Gaudí.
No, pregunto.
Sí.
Perquè també és modernista.
Sí.
Escolta, tu amb el temps que has conegut a Gaudí, llegint tot el que has llegit, també per ser de Riudoms, que alguna cosa ja hem dit que per la vena t'entra... Com et sembla com a personatge? Com te l'imagines?
Jo sempre dic que crec que si Gaudí visqués actualment ens cauria malament.
Què dius?
Sí, però no seria... Potser no ens cauria tan malament com altres persones de... O sigui, hi ha molts genis que després és molt difícil revisitar-los sense que hi hagi molts eixos per allà al mig, o sigui, és molt complicat. Jo dic que Gaudí ens cauria potser malament perquè no li agradava gaire parlar cap enfora. Per exemple, jo que sóc periodista, crec que si hagués d'entrevistar Gaudí seria de les persones que o bé no es deixaria entrevistar gaire, o li hauries d'arrencar coses... Diuen que era molt bon conversador amb els seus amics, però en canvi no s'exposava gaire de cara enfora. I jo crec que potser no ens cauria malament perquè fos un dèspota o fos una persona que tractés malament a la gent del seu entorn, però sí perquè hi hauria coses d'això, del caràcter una mica geniut que deien que tenia...
I la relació amb les dones, també? Li posaríem puntuació amb la relació amb les dones?
Mira, hi ha una història que l'anomeno molt de passada al llibre, que és que Gaudí, i això se sap molt poc, fora, diguéssim, de Riudoms, que és que Gaudí va desnonar de les seves terres, com a masovera, a una vídua amb els seus fills.
Uau!
Sí.
L'any... I a més, perdona, em sembla que es diu Domingo com tu.
Sí,
que m'ha fet
gràcia
i he pensat, encara seran
sí,
família.
Sí, sí, no. Bueno, és que de Domingos n'hi ha molts a Riudoms. Som una plaga. I Gaudí va desnonar l'any 24, ell quedaven 2 anys per morir, i va desnonar la vídua. Havia sigut molts anys, havia estat aquella família com a masovera al Mas de la Calderera, i després
on,
i també a la casa Pairal. Exacte. Ells portaven totes les...
O sigui, va desnonar a la propietària de la casa on ell va néixer?
Sí, exacte. Ells,
wow.
Ells quan van marxar cap a Barcelona a viure i es van vendre l'any 1878, quan Gaudí tot just feia un temps que estava aquí a Barcelona, es van vendre totes les propietats que tenien a Reus i es van quedar només les de Riudoms, que tenien una casa, tenien una finca que no hi havia caseta, i després el Mas de la Calderera, que era un mas amb terres. I al cap d'un temps van començar a portar-los aquestes terres i la casa, portaven uns masovers. I doncs els masovers ho explotaven i els hi donaven part del que fos de guanys. I va ser una relació que va durar molts anys i Gaudí va tenir molt bona relació amb els masovers molts anys, però hi va haver un moment en què es va morir el marit de la família masovera i després, al cap d'un temps, Gaudí va desnonar a la vídua amb 2 fills d'allà.
Llavors,
també hi ha capítols foscos en la relació de Gaudí amb les dones. Sí, sí.
Ja ho veig.
I no se sap ben bé per què va passar, hi ha moltes hipòtesis de per què això va passar. De fet, Gaudí volia donar les seves propietats a Riudoms i tot el que tenia ho volia donar per a construir unes fundacions religioses en honor al seu pare i a la seva mare quan ell es morís. I, de fet, per això es diu que va donar els seus béns a l'Església, perquè ho va donar aquestes fundacions religioses. I no se sap
doncs,
si
home,
és...
dient-me tot això que m'estàs dient, no sé per què voleu que sigui que fos de Riudoms.
Clar, és un
hauríeu
capítol
de preferir
fosc.
Que fos de Reus.
És un capítol bastant fosc i que es coneix poc i és per això, tampoc s'acaben de saber els motius, no? Perquè és una mica... Clar, potser en el moment en què ell va prendre la decisió de donar aquestes propietats a l'Església, potser l'Església li va fer nosa, que hi hagués una masovera per allà i ja, li va dir que la fes fora, o potser va ser per ell perquè va creure que no les portaria bé les terres perquè era la dona sola i s'havia quedat viuda, o potser no les estava portant bé i va decidir fer-ho perquè no les portava bé.
Que potser, no ho sabem, però sí. És lleig desnonar una vídua
el
amb 2 fills.
És molt lleig.
El titular és molt lleig.
Sí.
Elena Domingo, moltíssimes gràcies. Gràcies per aquest viatge de Gaudí és de Riudoms.
Gràcies a vosaltres.
Si voleu la versió masculina, Gaudí és de Reus.
Llegiu-la, no li farem un lleig perquè també els de Reus expliquen molt
bé
la seva història.
Bé. Miquel Bonet ens cau bé. Moltíssimes gràcies. Fins aviat.
Gràcies a vosaltres.
Merci.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Les dones i els dies, riques d'esperit.
Ara que sentíem a parlar de la finestra indiscreta, ens va molt bé perquè parlem de cine. Deveu haver notat que darrerament a les catifes vermelles de les estrenes de cinema o els festivals hem tornat a veure actrius extremadament primes. Estic pensant, tots teniu clar amb qui estic pensant, amb la Demi Moore, per exemple, al Festival de Cannes recentment, que era tot os i clavícula. Però la majoria dels mitjans com sempre, la descrivien com atonificada, quina bona imatge física als 63 anys. És a dir, tot eren floretes i coses d'aquestes. Oi, Marta Martínez?
I tant.
Com a persona mig de Hollywood, què n'opines?
Gràcies per dir-me que soc mig de Hollywood, però ni molt menys. El que passa que sí, que vulguis que no, tu veus aquestes imatges i penses, uau, com pots dir que està tonificada o que se la veu molt bé quan és un esquelet?
Absolutament, i a més també hi ha dues
s'ha convertit en el seu propi personatge,
clar,
no?
Clar, hi ha dues guerres aquí. Hi ha dues guerres perquè, per una banda, estem homenatjant una dona que està molt prima, però, a més, molt prima per la seva edat. És a dir, que aquí hi ha dos...
I intentant que se la compari amb un estàndard de bellesa, no? De lo millor una persona que en tindria 30.
O 25. I escolta, el cas de la Demi Moore és escandalós, però moltes altres actrius de Hollywood sembla que perden més quilos a mesura que estrenen cada pel·lícula. Ariadna Grande no és grande precisament ara,
no.
És petita. Què hi ha darrere d'aquest retorn? Sí. Què hi ha darrere d'aquest retorn de la primesa extrema? En molts casos es tracta d'un medicament, i per això avui volem encetar, doncs també preguntar-vos a les oients si us heu plantejat mai perdre quilos a través d'un medicament per aprimar-vos, si us heu plantejat, si ho heu fet, perquè parlarem d'aquí no res amb una doctora que té moltes pacients, moltes clientes que han pres doncs, medicaments per aprimar-se, i ja sabeu a què ens estem referint. Són els que es diuen GLP-1 o els coneixeu com Ozempic, Wegovy, Monjuvi i altres noms.
Sí, que ara mateix ja n'hi ha molts.
N'hi ha moltíssims,
perquè ara la patent ja s'ha obert, llavors ja no és només Ozempic i s'ha tornat una mena com de mercat en expansió.
I no només és una cosa de Hollywood, que això és el més important que hem de dir, que és una cosa també de l'Hospitalet del Llobregat o de Cadaqués o d'on sigui, no?
Sí.
Doncs Marta, parlem d'aquest retorn de la primesa extrema que acaba de tornar dels Estats Units i jo et preguntaria, t'ha sorprès una cosa? Explica'm
sí,
què.
Sí, exacte. Tu ja saps que he passat molts anys vivint als Estats Units i ara he estat un parell de setmanes allà per feina i acabo de tornar, i una de les coses que més em va sorprendre és que els anuncis d'aquests medicaments GLP-1 estan a tot arreu. I quan dic a tot arreu vull dir a pòsters del metro de Nova York i a la televisió i absolutament a tot arreu.
I perdona, i com és la propaganda?
Doncs precisament un dels anuncis que més em va cridar l'atenció va ser un anunci que surt la Serena Williams, no?
la
gran figura del tennis femení, i en l'anunci ella diu que ha perdut 15 quilos en un any prenent aquest medicament, que és un GLP-1. I clar, per mi va ser un xoc enorme, perquè aquesta dona, més enllà, no?, de tots els èxits com a tenista i com a esportista, també va obrir molts camins per moltes dones en el sentit de mostrar cossos diversos, no? Hi havia altres maneres de tenir una imatge física i que pogués triomfar, que crec que ella va ser una gran promotora d'això precisament en el món dels esports.
I clar, és molt bèstia que justament aquesta persona que va ser model per molta gent ara resulti que anuncia que la gent prengui Ozempic. Em sembla fortíssim. Clar, als Estats Units ho pots comprar a la farmàcia, no fa falta ni que t'ho recepti un metge, o
no,
què?
Sí, necessites una recepta mèdica. Però als Estats Units, per exemple, és molt comú que s'anunciïn medicaments a la televisió, a la ràdio, a la premsa, on sigui, i bàsicament fan això de que posen aquesta veu que va molt de pressa, que et diu totes les contraindicacions i totes les notes legals que t'han de donar, que és una mica ridícul. Yeah. Però bàsicament molts acaben dient, vés al teu metge i demana-li que et faci una recepta per aquest medicament. És com funciona. I fins i tot ara, amb el tema de la medicina online, també tu pots anar a una web i que hi hagi un metge que et signi una recepta i, pum, aquí tens el teu GLP-1. S'ha de dir també que el marit de la Serena Williams és un dels principals inversors en aquest medicament
particular.
Això hi
deu tenir alguna cosa a veure.
No l'Ozempic, que és una altra versió nova, però al final acaba sent el mateix. I també per dir-li a la gent, no? Estem parlant d'uns medicaments que es van inventar per tractar la diabetis. Aleshores, tu necessites que un metge t'ho recepti, perquè és un tractament mèdic. El que passa és que s'ha fet molt popular perquè és molt efectiu per perdre pes. I bàsicament el que fa és et fa digerir d'una manera molt més lenta i et treu la gana. Per tant, menges menys. Això és el que fa, i és molt, molt efectiu en aquest sentit.
Clar, no, jo me'n recordo que aquí durant anys hi havia totes aquelles dietes dels sobres, tot, que estava per
els
tot arreu,
aquells, no?
Naturhaus, tot, unes, potser m'estic canviant el nom, eh? Potser estic canviant el nom.
No, no, però jo hi vaig anar al Naturhaus alguna vegada, imagina't.
Tot aquest... T'hem de fer una entrevista.
No.
Perquè, clar, jo ara el que estic demanant al 932017474, si vosaltres us heu plantejat mai perdre quilos, prenent medicament, no sé si l'Ozempic, però qualsevol altre medicament, qualsevol altra fórmula màgica, o us tempta, o us ho esteu plantejant. Perquè, clar, si tu, m'imagino, com vas pel metro de Nova York, potser de vacances
Exacte.
Aquest estiu, i veus aquest anunci de Serena Williams, i veus que la dona fa goig, doncs potser penses...
Sí.
Per què no?
Exacte, i a part que ara una de les coses que anunciaven en aquests anuncis és que hi ha la pastilla, perquè fins ara l'Ozempic i els GLP-1 el que havies de fer era punxar-te. Però clar, ara, si tenim una pastilla que fa el mateix, imagina't. És molt temptador, no?, per a algunes
I tant,
persones
i tant,
que estan pensant ai, doncs mira, si em pogués aprimar no, uns quilets i així ja em quedo estable... És aquesta temptació constant.
Bèstia, això de la pastilla, perquè sembla una cosa fàcil i ja no t'has de punxar, etc. Escolta, jo no puc evitar connectar tot això amb aquell món dels 90 que vam viure una mica nosaltres, de les supermodels, amb Kate Moss com a cap de cartell, podríem dir, amb aquelles primos, i una mica que aquella cosa que semblaven que sortissin una mica d'haver tingut una addicció a l'heroïna.
Sí, es coneixia, de fet, la Kate Moss és com la imatge estereotípica del que es coneix com heroin chic, que és aquesta idea de les dones extremadament primes, que no tenen pits, que no tenen cul, que no tenen curves, no? I que, d'alguna manera, molta gent considera que promovien l'anorèxia i els problemes de trastorn alimentari. I sento que sí, no?, que estem tornant als 90 amb la música que escoltem, amb la manera com ens vestim, però també una part molt negativa, que és precisament aquesta primesa extrema que teníem, no?
L'obsessió
amb estar primes. El que és molt interessant és que ara tenim aquest medicament que de cop, per exemple, la Serena Williams en l'anunci ho diu clarament, diu, em sento molt més sana, sento que tinc molta més mobilitat, que és aquesta idea, no?, de que això no ho fas per estètica, ho fas per salut. Ja. I això és un tema que volia parlar-lo també perquè crec que afecta aquí a Catalunya moltíssimes dones també, i aleshores vaig parlar amb una psicòloga especialitzada en trastorns alimentaris, que és la Laura Alberola. I ella em va explicar que, de fet, té bastantes clientes...
Que ella li diu clientes, eh?
Exacte, em va explicar, ella no diu pacients, perquè ella em deia, qui és que està realment malalt? La dona o la societat?
Bona, aquesta.
I em vaig quedar com, uau, tens tota la raó. I ella va ser la que em va estar explicant que, de fet, té bastantes clientes que han provat l'Ozempic o medicaments semblants.
No és tan efectiu com la gent pensa. Jo he tingut moltes dones a consulta que s'han entusiasmat amb la idea, no? I jo a consulta sempre dic, tu fes el que tu vulguis. I veurem què passa. I ja veurem d'on ve aquesta decisió, els efectes... I totes les dones ho han deixat. Totes, per efectes secundaris, per a l'efecte rebote, per múltiples raons, però el que s'estan venent no és real. With a friend it's a good sign. Feeling off when I feel fine. 21 took a lifetime. People say...
Justament Billie Eilish, parlant d'aquesta obsessió per estar prima. Clar, ens deia aquesta psicòloga, Laura Alberola, que no és efectiu, que la gent ho acaba deixant i tal. Clar, que hi ha efectes rebot, efectes secundaris... I clar, jo em pregunto també, efectes secundaris potser a llarg termini? Que és una bogeria, això.
I que no es coneixen, exacte. Perquè, de fet, no es parla gaire d'aquest costat fosc de l'Ozempic, i sobretot a nivell públic.
És com una
públic.
Fórmula màgica.
Sembla sí. Un miracle, no?
Sembla un miracle.
Tu t'ho prens i pum, i tot
Exacte.
Fantàstic. I, de fet, sí que hi ha algunes dones a Hollywood, molt poques, s'ha de dir, però que sí que han volgut compartir aquestes històries terrorífiques que han tingut amb els GLP-1. I, de fet, una de les actrius que ho ha fet és la Mayim Bialik, que potser pel nom no us sona, però si us dic que és la protagonista de la sèrie Blossom...
Segur, i de Big Bang Theory.
Exacte, feia Clar. La parella del Sheldon, no? Doncs la Mayim va publicar un article a The Free Press fa un parell de setmanes sobre la seva experiència per primer cop prenent un GLP-1 i amb una sola dosi, només una, de punxar-se, es va passar 4 dies sense poder sortir de casa. per un dels efectes secundaris més escandalosos, diguéssim, d'aquest medicament, que és la diarrea.
No era capaç d'estar a més de 5 segons de distància del lavabo, i això durant dies, i després de prendre una sola dosi. Després d'experimentar allò i d'estar tan malalta durant gairebé un mes, em va semblar impossible no només no compartir aquesta informació, sinó també aquesta reflexió sobre el que em va comportar, sobretot com a persona que pateix un trastorn alimentari. Hi ha molta vergonya i molta por al voltant de parlar sobre aquests problemes.
Bestial, aquest testimoni de l'actriu de Blossom i de Big Bang Theory explicant-ho, perquè, clar, deu haver moltes que deuen callar, lògicament, per tota aquesta vergonya que fa. Jo reconec que un dia d'aquests fent un menú en un restaurant vaig sentir dues dones parlant d'això i dient, sí, jo me'l prenc i escolta, superbé i tal, no? I clar, jo estava allà i jo pensava, dic, d'aquí 3 o 4 dies com estarà? Perquè clar, estàvem treballant en aquest tema i pensava...
Jo tinc una amiga allà als Estats Units que feia molts mesos que no la veia i de cop la vaig veure i vaig dir, ostres,
quin canvi,
molt més prima, i em va dir sí, he estat prenent Ozempic durant 6 mesos, i sí, se li notava moltíssim. I vam estar prenent alguna cosa, menjant alguna cosa, i és veritat que va patir, després de... Quan estava a punt de marxar, se'n va haver d'anar al lavabo. I ara ho connecto, ara que he fet més recerca, me n'adono que no era un cas particular de la meva amiga. Era simplement que això és un efecte secundari que li passa a molta gent.
Clar, el que passa també... és que hi ha una obsessió tant per la bellesa i la primo que hi ha molta gent que potser està disposada a passar per aquí. Jo no sé, clar, depèn també de lo fort que tinguis l'estómac. I el que dèiem, els efectes secundaris a llarg termini no els sabem.
Exacte, jo crec que també el gran problema és que no sabem què passarà a llarg termini. Però sí que és cert, i no volem negar, que sembla que s'estan descobrint molts altres usos científics interessants per la cura de diverses malalties, com puguin ser els problemes cardiovasculars, o com els atacs de cor, o reduir dependència d'altres substàncies com l'alcohol o les drogues. És a dir, sembla que realment els GLP-1 tenen molt de potencial a nivell mèdic, no? A nivell de malalties. El que, tornant a l'ús del que es fa per la pèrdua de pes, quan és una pèrdua de pes que no està considerada una causa mèdica extrema, és precisament, no?, el que em deia aquesta psicòloga, la Laura, és que el discurs aquest mèdic del GLP-1 ho veu amb molta preocupació, perquè sí que és una diferència molt gran amb el que havia passat durant els anys 90 amb l'extrema primesa.
La Kate Moss deia: "Nada sabe tan rico como estar delgada y como algodón y aquestes coses que si les escoltéssim ara seria com una completa bulleria, perquè no té sentit. Diríem, aquesta noia està malament, no? Hi ha aquest nivell de consciència que abans no hi havia. I això està molt bé. Però clar, ara és com, és salut, és com està ben fet, perquè no només és aprimar-te, és estar millor de salut, i això és mentida. Hi ha moltíssims efectes secundaris. Curt, mitjà i llarg termini, i efectes que encara no sabem. My smaller friend is bloated and has to announce it. My mother-in-law
needs shapewear so her bits fit right. Com dèiem, no sabem els efectes secundaris d'aquests medicaments com l'Ozempic, però tot i així la imatge pública que cal tornar a ser és extremadament prima, torna a ser la dominant. I jo també estava pensant, amb l'auge de la cirurgia estètica, també veiem que la gent està disposada a tot, la gent no es veu com és. En alguns casos, vull dir, hi ha una dismòrfia, i hi ha algunes persones que comencen a operar-se tant que potser també tenim una espècie de dismòrfia amb l'Ozempic. És a dir, no som capaços de veure amb què ens està tornant aquest medicament.
Sí, i és una mica aquest peix que es mossega la cua constantment, no?, per les dones, no? Tenim una cultura popular que torna a virar cap a la primesa extrema, combinat amb uns medicaments que són extremadament eficaços a l'hora de primar-te, i, per altra banda, no?, el que ha canviat molt també és la publicitat i com consumim nosaltres el contingut, que aquí arriba el problema de les xarxes socials.
Clar, perquè ens arriba per Instagram i comencem a seguir algú i com ens va explicar una cosa que estava bé, al final d'aquí ja ens ho creiem tot. Jo a vegades,
exacte,
quan estic allà amb aquell scroll infinit, penso, aquesta té raó, aquesta també, no he de menjar ous al dematí, aquesta em dius que mengi el bocat, que faci exercicis de força...
I la llista cada vegada es fa més llarga i arriba un punt que dius, bueno...
Exacte, i quan em digui que em llenci des d'un pont, ho faré, també.
És així. així, perquè d'alguna manera ara tenim aquest constant bombardeig, no?, de missatges en quant a què hem de fer o deixar de fer, com ens hem de veure, com ens hem de deixar de veure. I és molt perillós en aquest sentit perquè és una pressió constant i que a vegades sembla més encoberta, no? Que això fa que no sigui, a lo millor, no el veiem clarament com a un anunci, però sí que ho és.
Exacte, el que segueix premiant és que estigués això que dèiem, prima, aprenguis el que aprenguis, i també la cultura aquesta del gimnàs. Jo crec que
sí.
Com està més prima, com es poden perdre calories, com et pots fer gran sense que es noti, perquè jo crec que es van augmentant biaixos, sobretot, vaja, d'això que dèiem, no només estar prima, has de ser jove, i el que puguis ser és negar la teva realitat. L'altre dia, ara que això no es repeteixi, estava llegint un article del New York Times.
No li direm a ningú.
No li direm a ningú,
no et preocupis.
Però era una dona de 53 anys que deia: per què m'he tornat invisible? No? Uh-huh. I per què? Perquè tot aquest món està pensat per la mirada patriarcal. Tu ets invisible perquè representa que qui t'ha de veure només és l'home, i l'home, o aquesta idea de l'home, que no tots els homes són iguals,
exacte,
aquesta idea de l'home fa que tu et vulguis veure d'aquesta manera, perquè és el que ens estan explicant.
Sí.
Clar, ella deia, l'article, amb 53 anys, en realitat soc més visible que mai, perquè sé el que vull i no suporto que em diguin que soc invisible.
Però quantes ens ha costat molt,
sí,
i ens segueix costant, perquè no ens enganyem, això, vulguis que no, ens afecta a totes, més o menys. Una de les coses que precisament vaig parlar amb la Laura era d'això d'anar al gimnàs, i ella em deia: tu pensa, quan vas al gimnàs, no?, que hi ha la zona dels pesos lliures, que només hi ha homes, ara està canviant una mica, això és veritat,
sí, sí,
aquesta cultura, però després hi ha aquesta zona de gluti, no?, que està plena de noies amb aquestes malles push-up, no?, que són com super exagerades i que et fan un cul ben gran, i són tota aquesta sèrie de màquines on només hi ha dones fent cul. Que dius, de totes les coses que podries fer de les peses, no només és qüestió de fer cul, perquè estem totes, no?, obsessionades.
Perdona, alguns,
amb això.
Hi ha,
no?,
alguns gimnasos també que quan fan aquelles activitats dirigides, n'hi ha unes que es diuen cul,
sí,
etcètera.
Cul 10.
Cul 10, eh? En sona. Escolta, una altra pregunta molt interessant que li vas fer a la Laura, la psicòloga, és: què passa quan prens una medicació com aquesta, que el que fa reduir també els nutrients que el teu cos rep cada dia per poder seguir funcionant?
Sí, exacte, perquè a mi una de les coses que més em preocupa és què passa en el teu cervell quan en el teu cervell no arriben les 1.500 calories diàries, que es considera que és una mica l'estàndard que necessita una persona,
clar, clar,
per alimentar-se cada dia. Què passa quan tu li estàs donant menys i menys i menys calories cada dia, no? Qui està guanyant, no? Això és el que em deia la Laura. Qui es beneficia d'una situació en la que les dones, en lloc de 1.500 calories al dia, per exemple, n'estan prenent la meitat, que és el que passa sovint amb l'Ozempic?
Si jo no tinc gana, si jo no menjo i estic subalimentada, jo què puc fer? I a part estic 8 hores treballant i estic cansada i tinc que fer la casa i a sobre, imagina, tinc fills, no tinc energia. Per què? Per canviar el món? No tinc energia.
Vaja, que podríem dir que t'estàs aprimant, però també estàs desapareixent socialment, per dir-ho d'alguna manera.
Perquè sí, socialment, i físicament, no?
Sí, sí,
com
físicament, clar, deixes d'existir, deixes d'estar al centre del que passa i de les decisions.
I a part és aquesta pressió constant del capitalisme, no ens enganyem. És un factor també que hem de tenir molt en compte, no? Un tractament d'Ozempic al mes val 300 euros. I quan ens gastem al gimnàs fent aquests exercicis de cul, i quan ens gastem en cosmètics, i quan ens gastem en totes aquestes pastilles, no?
I de fet el que passa és que ara moltes persones que tenen problemes de diabetis van a la farmàcia i no troben aquests medicaments perquè els està fent servir gent a qui no els hi tocaria fer-los servir. Vull dir que, atenció, aquí des de Les Dones i els Dies us recomanem que feu esport, evidentment, però que mengeu paella, pollastre, l'as, pizza de tant en tant, amb el que faci falta, amb els condiments que faci falta.
El que us vingui de gust.
El que us vingui de gust, perquè volem que ocupeu espai al món públic i on sigui. Marta Martínez, moltíssimes gràcies.
Gràcies, Montse.
Gràcies. Nosaltres ho deixem aquí, l'equip de Les Dones i els Dies, que hem fet aquest programa: Mireia Dalmau, Roser Parera Monagas, Montse Comelles, Helena Miquel, Núria de la Fuente, Ferran Badia, qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà parlarem d'un altre tema important, que és el TDAH, que ja sabeu que ara se'n parla molt, sembla que tothom té sigles, tenim coses, però com afecta les dones? Perquè queda emmascarat, moltes vegades no se'ls hi fa cas, es pensa que no ho tenen, que és una cosa que només tenen els homes, perquè a vegades doncs, hi ha també pel mig altes capacitats. Vaja, això ho parlarem demà a les 9 de la nit a Catalunya Ràdio, i amb vosaltres, si voleu, 93201-7474, ens podeu trucar i explicar-nos-ho. Bona nit.